Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Constitucional ha suspès la moció de suport al procés independentista aprovada ara fa uns dies pel Parlament. És la primera suspensió amb un recurs del govern de Pedro Sánchez per haver refermat la voluntat de mantenir l'objectiu de la independència. Aquest és l'argument que dona precisament l'alt tribunal. Recordem que el text aprovat remarcava aquest objectiu d'assolir la independència per vies democràtiques, deia, i no pas violentes. D'altra banda, des del Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez ha assegurat aquest matí que dialogar amb Catalunya no és cedir perquè s'ha de buscar una solució política, alhora que ha reconegut que trobar aquesta sortida per a Catalunya serà una cursa de fons i que la normalització institucional és només el punt de sortida. En una compareixença al Congrés per dibuixar les seves línies de govern, el president de l'executiu espanyol ha indicat que l'objectiu de dèficit augmentarà amb un 2,7% del producte interior brut per aquest 2018 davant del 2,2 anteriors i també que farà una llei per prohibir les amnisties fiscals. El govern català, d'altra banda, ha anunciat les Creus de Sant Jordi. L'Associació pels Drets Civils, Proactiva Open Arms i Roger Espanyol són alguns dels noms de persones i entitats. Roger Espanyol havia perdut la visió d'un ull l'1 d'octubre. La Generalitat distingeix 55 entitats i personalitats per la defensa que han fet de la identitat de Catalunya. I encara destaquem, en plana religiosa, que ahir va començar una de les dues setmanes d'exercicis espirituals que ofereix el Bisbat d'Urgell per a preveres cada any. Aquest cop serà el Seminari Diocesà La Immaculada Concepció de la Seu, dirigits per Javier Vilanova.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you
climbing up the road just for... Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots i totes. Un dimarts més ens reunim a l'estudi de Ràdio Estel per parlar d'allò que ens ocupa i ens preocupa. La salut, el tracte de les persones grans. Cada dimarts, de 5 a 6, dediquem 60 minuts a parlar de la problemàtica, noves tècniques i estudis de les persones de la tercera edat. Ho fem acompanyats d'experts en geriatria. Ells són qui millor i més experiència tenen d'aquest món. A És Gran Ser Gran hi trobaran consells de geriatria, diferents opinions a professionals, borsa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treballador social, un programa de divulgació sanitària. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so, com cada dimarts, Jordi Carretero, a la direcció Josep de Martí, a la consulta del treballador social Carles Reixac i a la conducció Josep de Martí i que us parla, Marrius. Marxes de vacances? No donis pistes. Si sembla que hi ets, és menys probable que t'entrin a casa. No difongueu gaire que marxeu uns dies. Demaneu a algú que us reculli la correspondència. No tanqueu les persianes del tot o deixeu algun llum encès o roba l'estenedor. No deixeu cap missatge al contestador automàtic amb què es dedueixi que sou fora. És aconsellable elaborar un inventari dels objectes més valuosos amb el número de sèrie, marques i models per tal de facilitar la feina a la policia en cas de robatori. Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les persones grans. Com cada dimarts, els presenta i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Josep, bona tarda. Benvingut.
Hola, molt bona tarda. Com va teu? Quin dia més bonic.
Dia fantàstic.
I ja s'apropa l'estiu i com has dit, és que és l'estiu.
Ens queda un programa.
Ens queda un programa, però per molta gent que està tenint cura d'un ser estimat, comença una època de l'any que a vegades és fins i tot més dura que els mesos normals, sí, podríem dir, sí. Perquè a vegades doncs, estàs portant, tens ajuda i la persona que et dona ajuda està de vacances, o aquesta persona que t'està oferint algun servei també vol descansar i també té dret a descansar.
Exacte, també té dret.
I, bueno, com a mínim, avui parlarem de diverses coses i parlarem alguna més tard de centres de dia.
Bé.
Que ja parlarem, però...
Bé, de cara a l'estiu, suposo, no?
Com a, de cara a l'estiu, la sort és que gairebé tots els centres de dia s'estan oberts, també. Estan oberts. Però, mira, et vull explicar una cosa divertida. Bueno, divertida no. No és la paraula correcta. No he triat la paraula. Després em dius què és.
A veure.
Anem a Itàlia. Només hem de creuar el Mediterrani, sí, i arribem a un barri de Roma, on hi ha un centre que seria, suposo, l'equivalent a un centre de dia, perquè diu que hi ha 350 persones que van entre els 70 i els 90 anys, passen el dia, fan activitats, reben alguns ajuts, alguns serveis, i resulta que això, que pertanyia a l'Ajuntament de la zona, l'Ajuntament diu, ui, això, aquest edifici no reuneix les condicions. El que farem és tancar aquest edifici, però construirem un altre. Aleshores, triguen tant en construir l'altre que els diuen a la gent que va allà, escolta'm, a partir de demà ja no podeu venir perquè aquí hi ha ratolins, aquí hi ha goteres, aquí... I saps què fa la gent?
No.
El dia següent, uns quants compren una tenalla d'aquelles de trencar cadenes...
Per tallar, per entrar.
Entren, i aleshores diuen, ostres, tu què saps fer? Home, jo era paleta, tu sabries arreglar aquesta gotera? Sí, sí. Ostres, per què no netegem nosaltres i per què no traiem els ratolins? I s'hi han ficat a dins. I ara es diuen els savis de les barricades. I han sortit, imagina't, han aconseguit... A Roma, no és un poble perdut, no. A Roma han aconseguit ara la simpatia de gent dels barris.
Home,
i aleshores diuen, per què no veniu a ajudar-nos? I aleshores estan arreglant i tal. La qual cosa ens fa pensar una cosa, no?, que és que sempre pensem, nosaltres no, perquè en aquest programa sabem la realitat, però normalment veiem a la gent gran, que una persona que té 80 anys, doncs, què ha de ser? Doncs, l'abuelita de Caperucita, saps? Sí. Que és l'àvia de la Caputxeta, que està allà fent mitja, i si és un senyor, doncs ha de ser l'avi venerable, aquesta... Però avis i àvies i gent gran i gent no gran que tinguin nets o que no tinguin res, hi ha de tota mena.
Clar que sí.
I això ens obre una miqueta als ulls que perquè aquests 350 membres d'aquesta associació, que ara diuen que són en les barricades, segons hem llegit a la pàgina web d'Euronews, ells estan dient, no, és que nosaltres no voleu que ens maneu, no volem que vosaltres ens maneu, nosaltres volem tenir control. Ens heu enredat, perquè ens vau dir que ens faríeu un centre. Ara ens dieu que aquest centre no obrirà fins al 2020. Doncs fins al 2020 estarem aquí nosaltres fent les coses.
I ho regenten ells, ho porten ells...
Sí, i clar, com és una notícia i no he aconseguit parlar amb ells, clar. Aleshores, de moment estan en la fase bonica. Aviam si aguanten, perquè a vegades és molt bonic les coses que comencen en plan aventura, però quan s'han de mantenir en el temps, a vegades siguin joves o siguin grans...
Amb una residència hi ha moltes tecles.
Hi ha moltes tecles i hi ha... Però saps també què m'ha fet pensar això? Que normalment, quan parlem de gent gran, sembla que és serveis socials, que són coses de societat...
Sí, que ja no servim per res, vamos. Sí. La persona gran no serveix per res.
Però a vegades els temes de gent gran també arriben a altres pàgines dels diaris. I a vegades arriben a una pàgina que és la pàgina de successos. I tenim aquí José Luis Montserrat. Bona tarda i benvingut una altra vegada. Ara feia unes setmanes que no venies. José Luis Montserrat és infermer, és director de la residència al Palau, a Palau de Plegamans, Palau Solità i Plegamans, molt a prop de Barcelona, i és col·laborador habitual del programa, i a més és el nostre investigador, sempre està buscant coses i trobant coses molt interessants.
I les troba, eh?
I les troba, però abans em comentava una cosa una mica preocupant. Ens portes alguna cosa de les pàgines de successos americanes, no?
Això mateix.
Ai, mare de Déu.
Fa uns dies estava mirant per internet, i de cop, res, a principis d'aquest mes vaig trobar una notícia que deia, el titular és una dona de 92 anys mata el seu fill de 72 perquè el seu fill la volia posar una residència i ella no volia entrar-hi.
Uau.
La senyora va agafar dues pistoles i va matar. És molt americà, tot això, evidentment. Sí, tant, no, aquí és molt diferent. Però clar, això em va fer plantejar un tema que va sortint contínuament aquí al programa. El Josep sempre parla del programa de que la residència és el millor recurs per al 5% de la població més gran de 65 anys. I vaig començar a plantejar, i l'altre 95% que mai parlem? I llavors, jo sé que el Josep ha fet el comentari de que potser avui després venen a parlar de centres de dia, s'ha comentat altres serveis d'atencions a domicili, amb diferents serveis que es donen, s'han comentat aquí al programa, però hi ha molts més serveis. Hi ha moltes iniciatives a nivell de tots els països i m'agradaria fer una miqueta de repàs i explicar alguna d'elles. Ja sé que tindrem poc temps i no podrem entrar-hi.
Jo t'avisaré quan se't vagi acabant, però m'interessa molt aquest tema, eh?
Veritat, carai.
Jo, si de cas, el que podria fer és com una pinzellada així ràpida i jo, si vol, Josep, un altre dia vinc i expliquem més a fons algun d'aquests temes. Jo el que primer es planteja és moltes de les persones grans, majors de 65 anys que estem dient, no volen sortir de casa seva. Volen quedar-se a casa seva. Què passa amb molts d'ells? Molts d'ells sí que potser estan en família, estan acompanyats, però tenen la problemàtica a vegades que estan sols. Crec recordar que algun cop ja s'ha comentat aquí el tema del problema de la solitud no volguda. Hi ha gent que sí que és gran, vol estar sola a casa, vol relacionar-se, però quan vol estar a casa seva. Però hi ha gent que està sola a casa i no vol quedar-se. Aquest tema no entraré més. Hi ha altres persones que, com he comentat abans, viuen en família, però tenen altres problemes. El problema és, per exemple, el que vaig parlar l'últim dia, dels avis esclaus.
Correcte.
Aquelles persones que s'havien de fer càrrec d'aquests nens perquè la família no pot. Segueixen a casa. Alguna d'aquestes persones potser sí que volen viure a casa seva i necessiten algun tipus d'ajuda. Aquest tipus d'ajuda pot venir a través d'uns serveis o a través d'alguna tecnologia. La tecnologia que tothom coneix, que comença a estar a casa ja molt implantada, és el servei de l'assistència a domicili. Hi ha molts tipus d'ajudes tecnològiques, ja siguin per mobilitat, per supressió de barreres, a través de la cartera de serveis, si qualsevol persona ho mira, de la Generalitat, veu molts tipus d'ajudes que poden haver-hi. I altre tipus d'ajudes més tecnològiques podria ser el tema de robots. Si vols, Josep, el tema de robots crec que és un tema, un ventall molt ampli i...
Jo tinc un fill petit que té 16 anys que el tema de robots l'apassiona. Ja. I jo crec que un dia haurem de parlar i li dedicarem al programa, eh?
Perquè, sí, home,
sí.
Jo, si vols, com tinc diversos projectes de possibilitats de venir aquí amb el tema de robots, si vols portar notícies sobre aquest tema, com està a nivell mundial sobre aquest tema, però jo crec que donaria per un programa ja directament només per aquest tema.
Parlarem de robots un dia.
I el que parlava abans, no tecnologia, sinó serveis, podria ser tot el tema de serveis ajudes a domicili, de diferents tipus. Això és una persona mantenint-se a la llar i aquests... aquest tipus de serveis o ajudes són els que més o menys es coneixen. Altres tipus de serveis són serveis que serien fora del que seria casa seva per anar puntualment. Ja podria ser un menjador, social, o un lloc on es poguessin reunir. Ja podria ser també un menjador, podria ser també un casal, en què es poguessin fer diferents tipus d'activitats. Però clar, ja, aquí comença a introduir algun tipus d'iniciativa que he vist. Què passa amb els casals de l'estiu? Ens trobem, per exemple, que molts casals tanquen l'estiu, que dèiem abans. Sí, què passa clar. Amb aquestes persones que fan vacances? Llavors, per aquí, per exemple, he trobat iniciatives molt curioses, per exemple, una iniciativa a Sevilla que deien campaments d'estiu per gent gran.
Campaments d'estiu per gent gran, Déu-n'hi-do.
Aquí què van fer? Van dir, si els casals de la ciutat tanquen l'estiu, què van fer? Van agafar una presó. Que
això ja sona una mica raro,
Que van tancar, la van refer i van crear uns casals perquè la gent pogués anar-hi durant el dia, no a dormir, evidentment, però per poder fer activitat durant el dia. O sigui que hi ha iniciatives diferents que comencen a sortir. El tema de, potser, adaptar les ciutats també perquè aquestes persones puguin quedar-se a casa, si puguin sortir. Mm? Llavors, entenem, per exemple, iniciatives, per exemple, de facilitar la mobilitat. I a través de, per exemple, les ciutats amigables. Vam fer venir els de la Fundació Sena fa un temps, del tema del projecte aquest, de l'OMS, sobre el tema de ciutats amigables, com es desenvolupen.
Interessantíssim. A més, vam obrir que algun ajuntament que estigués fent-lo de ciutat amigable ens havia de trucar i venir un dia al programa.
Ah, sí, sí.
Tornem a recordar, que ens truquin o que ens escriguin a Es Gran Ser Gran de Ràdio Estel, algun ajuntament que estigui fent alguna iniciativa interessant.
Alguna altra opció que hi ha, per exemple, amb el tema de semblant, el tema de les ciutats amigables, podria ser una notícia que he trobat sobre un poble de Cáceres que es diu Pescueza. Diu, el pueblo que hace fácil la vida a sus mayores. Què es van trobar? Un poble d'unes 100 i escaig persones, amb què la majoria de persones són gent gran, les famílies viuen fora, i s'estaven trobant que les residències que estan més properes estan a quilòmetres de distància. I què van fer aquest poble? L'alcalde va dir, doncs, adaptem el poble perquè la gent pugui viure. Seria una miqueta, diguem, una ciutat per gent gran, però seria semblant. Què van fer? Doncs una residència, per exemple, té baranes. Doncs van ficar baranes per tots els carrers. Quin problema hi ha a vegades? Temes de mobilitat. Doncs l'Ajuntament té 10 persones contractades dins del municipi en què tenen un vehicle elèctric que els ajuden a fer els desplaçaments per anar a comprar, per anar al CAP, per anar a diferents serveis.
Clar, això es pot fer en un poblet amb pocs habitants, esclar.
I que es digui Pescueza. Aquest nom a mi m'ha agradat molt,
Moltes d'aquestes persones fan servir aquest vehicle i aquestes auxiliars que només porten aquest vehicle elèctric els porten a centres de dia. Clar, que visquin a casa seva no implica que no puguin desplaçar-se. Aquí entraríem en el tema dels centres de dia. Això estem parlant de persones que potser tenen algun tipus de dependència petita, però més o menys són vàlides. Però ja comencem a avançar i potser hi ha altres tipus de projectes, no? Potser ja comencem a algun tipus de dependència més. I el concepte de vivendes compartides. En molts països d'Europa trobem aquest concepte, i és que un pis molt gran, podríem agafar un pis de l'Eixample d'aquests 600 metres quadrats, fer petites habitacions, fem uns mini-apartaments amb un menjador comú, un espai comú, en què conviuen diferents persones. Cadascun té el seu espai, però conjuntament tenen una sèrie de despeses que poden compartir i econòmicament és molt més rentable. Això va bé. També, per exemple, quan han de venir una persona a fer un servei, un auxiliar, per exemple, a fer el servei, que en el mateix trasllat podria ser atendre diverses persones.
Clar, ja que ve per un, doncs no, atén 4 o 5.
El concepte, per exemple, també, semblant a això, ja no és tant com havien de compartir, sinó el cohousing. Diferents persones que s'uneixen per crear diferents pisos, però també amb el concepte de compartir despeses. Però aquí ja sí que cadascú té el seu apartament, el seu pis, i estan completament separats.
Evidentment han de ser amb ascensor, esclar, vivendes amb pisos amb ascensor.
Sí, no, estic parlant del cohousing, per exemple, alguns d'ells el que fan són projectes que comencen de zero. Des de la contractació dels arquitectes, el disseny de l'edifici, això són projectes de 10-15 anys. Una persona que ja té una certa edat, 60-70 anys, diu, jo on vull viure en un futur? Doncs començo a preparar tot aquest projecte amb una sèrie de persones afins a mi, perquè hem de dir que comparteixen uns espais i han de ser una miqueta afins, i evidentment fan el projecte des de zero. Fes una casa al teu gust, però el que diem, compartint despeses i econòmicament a vegades molt més rentable. I
una cosa, això, he de dir, amb el José Luis hem viatjat força junts, perquè Josep José Luis ha vingut a diversos viatges, hem vist cohousings a Holanda, hem vist cohousings a Suècia, a Alemanya... Què passa aquí? Com és que no hi ha tants cohousings aquí? O...
Jo crec que és una cosa que a poc està arribant. Jo recordo a les jornades de Fira Gran, que vam fer fa 4 dies, va venir una persona que estaven, era com una espècie com de promotor, que estava ajudant a desenvolupar diferents projectes. Recordo un que feien a Madrid, un altre a la zona de Girona, i que s'estan començant a fer aquests cohousings. Però, clar, està parlant de que són persones amb una dependència baixa o vàlides i que han de ser afins, comparteixen espais. El problema d'això és que què passa si una persona no és afí a nosaltres? O el dia que falta aquesta persona, què fem amb aquest
Allà, per exemple, qui cuina?
Bueno, és un tema que entre tots es decideix.
Clar. A més, cadascú té el seu pis. O sigui, si tu tens cuina a casa teva...
Cadascú cuina a casa
seva. Sí, però nosaltres, ara recordo, fa 4 dies estàvem amb el José Luis a Oslo i vam veure un, i què tenen? Cadascú cuina, però hi ha una cuina comuna i es fa una llista i aleshores et diu, imaginem, no me'n recordo el detall, però un dia a la setmana o 2 dies a la setmana tenim un sopar comunitari. A qui li toca? Doncs imagina't, aquest dia ens toca el Carles, el Marc i jo, ens toca cuinar. Aleshores hem de fer el menú, hem de comprar i hem de cuinar per tot el bloc, que potser són 30 o 40 persones.
T'hi posem ja, llavors? Perquè jo cuina no massa, eh?
Bueno, tu potser rentaràs els plats.
Per exemple.
Ja ens ajudarà a la cuina, ja que hi ha feina per tots.
El concepte aquest és jo faig un servei, però ja que ho faig per mi, ho faig per tots. Ja que rento els plats per 20 vivendes.
Sí, sí, clar.
I deien una cosa, ara em permet una cosa, deien, això, ara no recordo on ho vam veure, tu m'ho recordaràs, deien, hi ha una cosa col·laborativa, que és dir, ara tu agafes un edifici de l'Eixample de Barcelona i potser hi ha 3 persones que tenen un taladro per penjar quadros a la paret, que cadascú s'ha gastat 300 euros en un taladro.
Ah, sí, tant.
I hi ha 8 olles a pressió caríssimes, i una paella wok que vas comprar per fer... Aleshores diuen, per què no fem una cosa? Aquestes coses que són cares, però es fan servir poc, en comprem una. I aleshores tu saps, tenim una llista, si necessites un wok, aquestes paelles japoneses, que semblen, doncs, saps que el de l'apartament 34, que a més tothom sap que es diu Pepito, no és el 34, té un. El taladro, té no sé
qui. En té un que l'ha comprat ell o l'han pagat entre tots.
O ho ha comprat entre tots, o ho ha comprat la comunitat, però ho guarda ell o guarda ella, perquè potser no hi ha un magatzem. Aleshores, la qüestió és dir, som més eficients també de cara al medi ambient i de cara al consum
si
aquestes coses tan cares les comprem entre tots i les fem servir. Estem sent més eficients i més intergeneracionals, no? Perquè no sempre són gent gran.
És que és l'altre concepte que hi ha. És introduir, a més, és que per què només ha de ser gent gran? Pot ser un bloc d'edificis amb persones que estan treballant, amb nens i gent gran. La persona gran potser pot cuidar un dia puntualment a un nen quan surti de l'escola perquè els pares estan treballant i potser jo li puc ajudar a desplaçar-se en el CAP un dia a una visita i fem un intercanvi.
Clar. Qui li interessi aquest tema, per deixar que segueixi el seu Lluís, sostre cívic. Que vingui, mirin per internet. Sostre cívic. Josep Maria Ricart. Trobaran vídeos, trobaran conferències, trobaran coses. La idea de que cohousing ho diem nosaltres, ells diuen més habitatge col·laboratiu. Li podem dir una mica com vulgueu.
Molt bé. I una altra opció podria ser, anant fora, els viatges de l'Inserso. No només els de l'Inserso, hi ha molts tipus d'agències que ja començaran a especialitzar-se amb gent gran i poder desplaçar-se i viatjar a llocs on potser inclús poden oferir-te algun tipus de servei. Josep, no sé com anem de temps.
Jo crec que ens pots dir una coseta més, perquè em sembla que després, quan tornem o la setmana vinent o al setembre, haurem de seguir i ens haurem de pensar molts d'aquests.
He fet una menció ràpida així de 4 conceptes i, si vols, el pròxim dia els acabem d'explicar.
Perfecte.
Hi ha un concepte, per exemple, de cases d'acollida, tipus les cases d'acollida de nens. Doncs a França hi ha un projecte d'això, en què la gent inclús cobra per cuidar una persona gran dins d'una família. Un concepte de cases, en diuen Tomasines o un altre tipus, a Holanda, en què 2 persones cuiden a una sèrie de persones perquè no s'hagin d'ingressar a una residència. Evidentment és més econòmic. El tema dels habitatges tutelats, que potser sí que coneixem, les llars residències... O hi ha centres en pernocta, que diguem amb una dependència important, que siguin més hospitals, centres sociosanitaris, residències assistides, que sí que hem parlat, o un concepte de ciutats de demència. A Holanda, un projecte que s'està desenvolupant a França i un projecte futur que hi haurà per Itàlia.
Fantàstic. I ja, només... Déu-n'hi-do, amb això arribem gairebé al 100% de la gent, no?
Però, Josep, hem fet una trampa.
No m'ho diguis.
Sí.
Això no m'agrada.
Perquè aquí parlem de persones més grans de 65 anys. Estem parlant de que les persones que van a una residència, el perfil és una persona amb dependència. L'edat mitjana d'una persona en una residència, estem parlant del que són actualment uns 82-83 anys. Tots aquests conceptes, molts d'ells, són per persones entre 65 i 85 anys. Clar. Les persones més grans de 85 anys acostumen a estar més en residències que no pas. Doncs... El que hem de veure en un futur, quan la població creixi i cada cop l'edat mitjana de la població vagi augmentant, què passarà amb el tema de residències?
Doncs escolta'm, ens quedem amb aquest 100%, amb això sí que arribem al 100% de persones, però em sembla que t'haurem de reclamar diverses setmanes, perquè aquí jo m'he quedat amb això de la Tomasina, dels habitatges tutelats, de les famílies d'acollida, que això ens hauràs d'explicar en detall en altres setmanes, eh?
Molt de gust.
Moltes gràcies, José Luis.
Gràcies.
A Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Carles, ens parles de la borsa de treball d'Inforesidències?
Sí, exacte.
Avui deus portar treball doble, perquè la setmana passada no va poder venir.
Home, la setmana passada el vam disculpar.
I, però el vam saludar, eh?
Sí, però el vam saludar.
La caiguda ho mereixia, la caiguda sí, que vaig
fer. Vas rebre la salutació, no?
Exacte, sí, la vaig rebre.
Ens vas escoltar.
Exacte. Molt bé, doncs avui trobem moltes ofertes. Recordem, com sempre, que encara n'hi ha més a inforesidencias.com a l'apartat de borsa de treball. Però les últimes que s'han publicat són les següents. Per exemple, trobem que la residència Torre Marina a Castelldefels està buscant una gerocultora, igualment que la residència Sitges Park, que també busca, com hem dit, una gerocultora. Per altra banda, la residència Les Acàcies està buscant un terapeuta ocupacional. Aquesta residència està a Barcelona. Continuem dient que la residència Impros, a Lliçà d'Amunt, està buscant un diplomat en infermeria i que la residència Santa Maria ha publicat una oferta doble. Per un costat està buscant personal de neteja i per altra banda està buscant també una gerocultora. Acabarem amb ofertes, com sempre fem, de fora de Barcelona, de província. Trobem que la residència Clívia, a Blanes, està buscant una infermera. I la residència Les Alzines, a Tarragona, també té una oferta doble. Està buscant també una infermer o infermera i un terapeuta ocupacional.
I, a més, totes les persones que vulguin treballar en residències, en centres de dia i atenció domiciliària, a més de veure aquestes ofertes, poden deixar el seu currículum i que els truquin directament a altres residències que potser no volen posar l'anunci, però volen consultar els currículums actius.
Molt bé.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs bé, avui vull comentar una notícia que es va publicar fa pocs dies, aprofitant que avui no hem rebut cap consulta. Aquesta notícia tracta d'un tema que potser en Josep igualment després ens pot ajudar i comentar-lo més a fons, que és que fa uns dies la notícia que es va publicar és que es reduirà l'IVA en algunes persones que tenen dependència. Com és això? Molt senzill. Fins fa res, aquelles persones que estan en una plaça privada d'un centre de dia o una residència estaven pagant un IVA que era d'un 10%. Però ara mateix parlo en concret d'aquelles persones que tenen una plaça privada però cobren de Generalitat, per llei de dependència, una cosa que es diu la prestació econòmica vinculada, la PEP. Aquesta prestació, aquest IVA, era d'un 10% fins ara, a no ser que aquesta ajuda que rebíem de Generalitat suposés més d'un 75% del cost total. Ara bé, aquesta norma ha canviat i la gent, tota la gent que ha rebut aquesta ajuda i aquesta ajuda suposi un 10% o més, que és pràcticament tothom, aquest IVA que paguen a final de mes per la plaça passarà de ser d'un 10% a un 4%. Què significa això? Que molta gent pagarà menys per la plaça i que al mateix temps és molt important dir que no s'ha de fer cap tràmit, ja que automàticament les centres de dia i residències que tinguin usuaris que es poden acollir a aquesta rebaixa ja els passarà a la factura a partir del mes vinent.
I saps quan suposa això, Marc?
Quan?
Una paga extra. Una persona que estigui pagant, que estigui pagant una residència uns 1.600, 1.700 euros, sí, i que tingués una ajuda de la Generalitat d'uns 600, 700 euros al mes, cada mes deixarà de pagar 95 euros. Al llarg de l'any, 1.100. Això que mica en mica s'omple la pica, o doncs sí, això que ha passat una mica desapercebut,
és un mes
equivaldrà a 1.100 euros al mes, a l'any, perdó, 1.100 euros l'any, que equival. Ara que sembla que els pobres jubilats, cada vegada que es descuiden, els fiquen la mà a la butxaca, que una vegada s'aconsegueixi una millora és important.
Molt bé, doncs, si et sembla, ara continuant aquest petit record i homenatge que fem a la gran Guillermina Mota, si et sembla, escoltem avui Jo vull ser mis.
Perfecte.
Escoltem-la, doncs.
Ja he fugit de Vilafàstic, un poblet de mala mort, i he vingut a Barcelona a provar si aquí faig sort. Jo diré que sóc inglesa, vàries cases buscaré per ser mis acompanyada de les senyoretes. Fer com que som molt eixerida, com hi ha món. Ja he après l'enraonada allà a London. And get got, be let it good, got the English London bar, my Bermuda very good, all right, that's all right, see the car. Jo vull ser miss, 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 parlar l'inglès, yes, yes, i fer la dandy, que a mi em serveix. Quin compromís, miss, miss, si algun pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix. Ben bé el tipus, talment semblo de London. Sèria i molt encarcarada, tota tiesa vaig pel món. Per semblar una miss de veres m'he comprat impertinents. I aquest barret que porto és inglès i no l'entens. És el colmo fer d'inglesa quan jo sé que el meu pare d'allò més inglès us té. Un gentleman bolchevich, una lady de some boys, 5 o'clock, tea sandwich, a bistec of patatais. Jo vull ser miss, 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 parlar l'inglès, yes, yes, i fer la dandy, que a mi em serveix. Qui compro miss, 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 si algun pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix. Després de final diumenge vaig anar al moll a les 3. Boi veient allà un marino que el vaig prendre per inglès. Jo li deia tennis mister encender i em contestà: no tinc mistos per encendre, que he deixat jo de fumar. Jo que em creia que era inglès va resultar que ni el noi de Tona n'és més català. English and a sleeping car, amb smoking els veig jo, gentlemans que han de portar perquè smoking mocador. Jo vull ser miss, 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 parlar l'inglès, yes, yes, i fer la dandy, que a mi em serveix. Quin compromís, miss, miss, si algun pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix.
Molt bé, doncs nosaltres continuïm a Es Gran Ser Gran. Recordem els telèfons del directe per si volen qualsevol fer qualsevol pregunta.
Sí, que us facin alguna pregunta, perquè ara continuarem parlant de centres de dia. I,
exacte.
I també volia dir una cosa. Ja fa algunes setmanes que posem cançons de la gran Guillermina Mota.
Sí, tant.
És un homenatge que estem fent a una de les grans cantants de la cançó, que, a més, tenim moltes ganes de que un dia pogués venir al programa i volgués xerrar amb nosaltres. O sigui, ho anirem intentant i, mentrestant, sí, repassarem una discografia que crec que a tothom ens porta un somriure.
Ens porta records. El Carles no.
El Carles,
jo la vaig conèixer aquí.
Em sembla... El Carles pensava que Guillermina Mota era una senyora italiana, eh? O sigui que...
La vas conèixer aquí, vol dir aquí, a la ràdio.
A la ràdio, sí, quan la vaig escoltar per primera vegada.
Clar, és lògic per l'edat.
Bueno, però em sembla que ara ja et deus estar convertint en un fan de la Guillermina.
El fan número 1, sí.
El que més... I després que hi ha una cosa, no sé, en aquesta època d'estiu, no us sembla aquesta... aquest ritme més de festa major, sí, d'embalat, de ballar ben agafats...
És que fa ballar, eh?
Sí, a més, la Guillermina... I una vegada m'ho vaig dir... Estic intentant trobar, si la trobo en català, perquè té una cançó en castellà. Va fer un disc en castellà que es deia Guillermines.
Sí.
I té una que parla Cuando seamos mayores, o una cosa així.
Cuando seamos viejos.
Cuando seamos viejos. O sigui,
sí, senyor.
Aleshores, si no els de l'agost, si no el juliol, vull dir, la posarem al setembre, però parlarem de Cuando seamos viejos amb la Guillermina Mota i a veure si la tenim aquí a l'estudi i ens ho explica.
Recordem els telèfons 93409-2771 o 93409-2772.
Molt bé, i ara parlem ja de centres de dia i sabem, ara ens ha explicat el José Luis, que és una opció el centre de dia, però no, hi ha centres de dia que són uns establiments, que estan fotos, també hi ha residències que ofereixen que la gent pugui anar a la residència a passar hores al dia. Però avui tenim a uns convidats que ens explicaran una experiència original i una experiència que jo crec que està molt bé. I, a més, no sempre parlem de Barcelona. Avui estem parlant amb Girona i parlem amb el Roger Busquer. Roger, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, Roger, tu ets el director del Campus Gerunda de Sanitas. Què és això de Campus Gerunda?
Correcte. A Sanitas treballem al format campus. Què vol dir? Vol dir que treballem diferents serveis en un únic de sol, on l'usuari és el centre de tot, no? I, per tant, podem assessorar allò que millor li pot convenir en cada moment de la seva etapa, un cop en sent grans, no? Mm-hmm. El ser experts en gent gran i el tenir diferents serveis, com pot ser, per exemple, una residència que tenim, no?, aquí a Girona, un centre de dia, també tenim cuidador actiu. Llavors, el que intentem fer és... de cada persona veure el que realment necessita i intentar-li oferir allò que li convingui millor.
Aleshores, quan parlem del campus Gerunda, el que estem referint-nos és que Sanitas ofereix tant servei de residència de dia, de residència com de centre de dia, i es pot adequar a diferents perfils.
Correcte. Nosaltres tenim una residència amb una capacitat aproximada de 151 places, no? I llavors també tenim un centre de dia, que és un centre independent a la residència, d'una capacitat de 69 places. I, per tant, quan detectem, no, algun cas o quan ens venen a fer alguna visita, llavors intentem oferir allò que millor li convé. Hi ha gent que necessita o que té més perfil per anar potser a un centre dia, o hi ha gent que, degut a necessitats ja més assistencials, abans estava escoltant el programa, no?, i ho estàveu definint molt bé, no?, doncs necessita anar més a una residència.
I em sembla que també tenim a la Paula Carreras, que és la directora del centre de dia Gerunda.
Hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Paula. Tothom sap que és una residència perquè és un lloc on, diguem-ne, vas a viure-hi. Aleshores, ja no, jo vivia a casa i ara visc en una residència. Això està molt clar. Però, escolta'm, què és un centre de dia?
Mira, els centres de dia són espais creats per mantenir estimulats i actius a la gent gran a través d'uns programes específics que tenim de manteniment cognitiu i físic. L'objectiu que tenim d'aquestes activitats és millorar la qualitat de vida i l'autonomia de la gent gran que assisteix al centre, permetent, doncs, que passin el temps que desitgen al seu domicili, ja que el centre de dia de Sanitas és totalment flexible a nivell d'horari, és a dir, s'adapta sempre a les necessitats de l'usuari i de les famílies. I en aquest sentit se'ls guia també amb diferents eines i estratègies perquè siguin al seu domicili.
I una cosa, la gent a vegades... Com no té clar el concepte, diu... O sigui, bueno, és com una llar bressol, no? Com una guarderia, hi ha guarderies per nens, doncs això és una guarderia per gent gran. Això és cert?
Això ho sentim molt i no ens agrada gaire, perquè en cap cas és així, perquè el principal objectiu, nosaltres que tenim del centre de dia, és sempre fomentar un envelliment actiu i sobretot socialitzar la gent. És a dir, evitar l'aïllament social que, desgraciadament, pateix molta gent gran. Els professionals del centre de dia treballen amb diferents rutines per ajudar les persones grans a portar una vida més activa i realitzar activitats, el que dèiem, tant cognitives, és a dir, activitats de memòria, també psicomotrius, tot el tema físic, orientat sempre a millorar les seves capacitats. I també, per descomptat, també han d'haver-hi activitats socials, pel que dèiem d'evitar, no?, l'aïllament social a través de la socialització. I a Sanitas li donem molta importància en aquesta qüestió, perquè des del primer moment que un usuari ens arriba al centre, els professionals s'encarreguen sempre de conèixer la seva vida i la personalitat de la persona que entra. D'aquesta manera li podem donar un tracte molt personalitzat i adequat a la situació de cada un.
I estàs parlant del personal, dels professionals. Qui treballa en un centre de dia? Què ens trobem si anem a veure un centre de dia? A qui hi trobem treballant?
Trobem diferents professionals. Trobem fisios, infermeria, metge, terapeutes ocupacionals, treballadors socials, logopeda, psicologia, per garantir, bueno, un seguiment òptim i integral de cada persona, no? Mm-hmm. Fer una visió molt, molt global.
I, Roger, diguem-ne que el camí normal seria que una persona comença a casa, d'aleshores va al centre de dia i després va a la residència, o no? O cadascú és com és i no sempre se segueix aquest camí?
Tot ben dit, no? Pot ser que sigui un camí perfectament vàlid, veritat, que la gent està a casa, comença a dir una sèrie de necessitats, llavors escolleix anar a un centre de dia i llavors per tema assistencial necessita pues, acabar anant a una residència, no? És perfectament un camí vàlid. També hi ha gent que malaurablement pues, de cop i volta pues, tenen un ictus o tenen un deteriorament cognitiu molt important i tot el que és assistència tant d'un centre de dia, que hem de pensar que sempre és per persona més autònoma, no? O a casa se li pot dificultar molt el procés i per tant han d'ingressar a una residència. Jo volia afegir una cosa amb el discurs que fem de centre dia, que trobo que és molt important, que al final el centre dia que hem muntat, no?, i el centre dia que pot ser molt vàlid per la gent gran, és intentar compaginar amb casa seva, no? Llavors, no, el nostre centre dia no ens agrada obligar, diguem-ho així, no?, entre cometes, que una persona hagi de passar tot el dia si no vol. Ells poden escollir a venir a qualsevol moment del dia, no?, i a fer aquella activitat que realment necessiten. Per exemple, hi ha gent que pot necessitar fer fisioteràpia, per tant, diríem el fisio, hi ha gent que pot necessitar fer una mica d'estimulació cognitiva, per tant, diríem la psicòloga, o hi ha gent que vol venir a passar el dia a fer activitats lúdiques, que també tenim, no? Al final, el centre dia, el que hem d'intentar fer, que hem d'anar molt alineats amb la societat d'avui en dia, que és donar allò que necessita cada usuari a cada moment del dia i no haver de passar un dia sencer si realment no ho necessita. M'he explicat una mica bé?
Sí, i a mi el que se m'obre és una pregunta. Ara possiblement ens està escoltant algú i diu, ostres, per mi mateix, o estic pensant en la meva mare, en el meu pare, tal com diuen, ho entenc, però no veig ben clar. A mi què em convindria més, una cosa o l'altra? Vosaltres des de Sanitas també oferiu aquest assessorament, diguem-ne, algú que tingui dubtes, algú que podria adreçar a vosaltres i explicar la necessitat i veure què fora el millor per ell? O això és més que han d'anar als serveis socials o a l'Ajuntament per obtenir aquest assessorament?
No, per descomptat ho fem. És a dir, és una necessitat fer-ho, perquè necessitem a les famílies orientar-les, el que parlava abans, al format campus, no?, explicar una mica el que necessiten, no? I la millor manera és si ho tenim tot integrat en un mateix model com tenim ara per la gent gran. Llavors és superimportant aquest assessorament. Més et dic, quan venen de centre de dia, el dia dura 24 hores i amb nosaltres passen 11. Si es passen totes les hores màximes possibles, estan 11-12 hores amb nosaltres, no? És molt important també veure què està passant les altres 12 hores. Per tant, el vincle amb la família, el vincle amb l'usuari és total, perquè si les 12 hores, diguem així, que estan a casa no funcionen, no funcionarà o és molt difícil que funcioni un centre. I el servei, al final, ha de ser 24 hores.
Mm. I aleshores, dins d'això, Sanitas i el que era Sanitas Residencial, de Sanitas Mayores, té una gran trajectòria. Quan heu vist aquesta necessitat del centre de dia com a establiment diferenciat? O és una cosa que només teniu a Girona que esteu experimentant o ja és una tendència que es va impulsant?
No, realment és un model, no?, que estem impulsant de fa bastant temps, perquè vam veure que la societat, doncs, a part de requerir, no?, residències, com molta gent requereix, també hi ha una societat segurament més autònoma, més jove, no?, que necessita un altre tipus de serveis. Llavors, nosaltres a Sanitas tenim dos models de centre de dia. El que seria el centre de dia integrat pròpiament dit a una residència o el centre de dia independent.
Llavors tenim models com ara el que tenim aquí a Girona, que és bastant pioner, tot i que s'està extenent a la resta de l'Estat, no? Que són, nosaltres tenim un centre dia independent, però que està just al costat, paret en paret, de la residència, tenim la residència, i també tenim capacitat per centre dia dintre la residència. Mm. I cada servei que t'he comentat és propi per la persona que ho necessita, no? Mm. Una persona que és molt més autònoma aniria al centre dia que és més independent, no? Mm. Una persona que comença a ser més dependent però encara pot estar a casa, la podríem incloure dintre un servei de centre dia dintre la residència. I una persona que realment té unes necessitats molt específiques i ja bastant, bastant importants, no? Necessitaria segurament l'estada en la residència.
I una cosa, si algú volgués contactar amb vosaltres perquè l'assessoréssiu una mica sobre quina és la resposta més vàlida a la necessitat que té, com podria contactar amb vosaltres?
Si nosaltres tenim un telèfon únic, que és el 902-48-30-40, que és el telèfon d'aquí pròpiament del campus, on rebem la trucada i a partir d'aquí el nostre equip professionals la tenen, no? I depenent de la necessitat que tenen, doncs intentem dirigir un professional o altre perquè els acabin d'assessorar.
Mm-hmm. Aviam, suposo que si us diem què es fa a la residència, al centre de dia i quines coses fan i com ho veu la gent, segur que em direu de fàbula, però sempre ens agrada parlar amb algú que ho veu i ho viu en primera persona. I tenim amb nosaltres a la Conxita Pujades. Molt bona tarda, Conxita.
Molt bona tarda.
Aviam, ens estan parlant d'un centre de dia que, segons ens expliquen, és una cosa fabulosa. Em sembla que vostè hi va.
Sí, senyor. Jo vaig venir perquè me van operar, vaig venir a fer tot un mes, i ara, quan ha obert això, ja vaig... La meva filla va venir a demanar... per venir de centre de dia... I des de l'eco, tot el que diu aquest senyor, i molt més, perquè d'un gust...
Doncs escolta, anem per parts. Pensem un dia normal. Vostè què va, de dilluns a divendres al centre de dia o només algun dia suelto?
Oh, senyor, no. Jo cada dia, miri. A més, tenim uns avantatges ara que molt bé.
I vostè com hi va? Que va caminant, la porta, hi ha un servei? Com és això per anar al centre?
Oh, senyor, no, ens venen a buscar.
Ui.
Sí, senyor.
O sigui que, Roger, veniu des de Sanitas, també organitzeu el trasllat, el transport a la residència.
Sí. El que fem i els cursos i tot això.
Sí.
Ara tornem amb la Conxita. És que això em quedava a pensar, perquè dic, és molt maco si tens una necessitat durant el dia anar a un lloc a cobrir aquesta necessitat, però a vegades potser la necessitat és com arribar-hi, no?
Sí, nosaltres tenim un transport que és propi, que llavors anem a buscar els usuaris, els anem a buscar sobre les 9 del matí, entre 8 i 9, podríem dir, no? Mm. Llavors es passen la majoria d'usuaris tot el dia amb nosaltres, fan l'esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar, i després de sopar, el mateix transport els porta cap a casa. La senyora Conxita ve de dilluns a divendres, i el seu cas és molt particular, i és un cas curiós, perquè ella, probablement, a principis d'any, doncs va patir una lesió, no?, i va venir a recuperar-se a la residència. Llavors, com que li va agradar una mica el servei, va optar per seguir en centre de dia, no?, és un d'aquests casos que comença per residència, i va al revés, no?, va cap a centre de dia, perquè està content amb el servei i vol seguir-hi anant.
I Conxita, jo tinc una pregunta. A mi, jo em poso en el seu lloc i dic que un dia d'aquí un temps necessiti un centre de dia, però jo sóc de vida. Com és el menjar?
Ai, fantàstic. Una sopa que jo, poder no estar bé que ho digui, demano sense ni que si puc repetir. Prometo, eh?
I li donen.
No, bé, molt bé, eh?
Molt bé. Bé, i aleshores, vostè, quan arriba al matí, vostè ja ha esmorzat a casa o esmorza aquí en el centre de dia?
Esmorzo aquí, ja tenim tot preparat. Un bocata, el que vol, i després...
I vostè, em sembla que una de les coses que li agraden del centre de dia és que, malgrat ja tenir una edat, vostè continua aprenent coses. Què ha après últimament?
Sí, n'hi he preses. Sí, senyor, sí. Amb això té molta raó. Eh? I coses que m'he emocionat. I li diré el per què. Perquè com veus un senyor gran d'aquesta manera, i una persona...
Un treballador.
Una treballadora, l'abraci i li faci un petó, és d'allò preciós veu d'aquella persona. Mm. Eh? Ja coses veig... poder segurament que no han tingut mai a casa seu. Mm. Eh? I aquí han trobat carinyo, això dit per mi, més d'una persona. Mm. Eh? I la veritat...
I una cosa, vostè, una vegada que arriba... És que, perdoni, és que vull imaginar-me com és un dia seu, eh? Aleshores, hem arribat al centre, ens han portat en el transport, hem esmorzat, i aleshores què fem? Que hi ha activitats, o cadascú fa el que vol, o mirem la tele, què és el que es fa durant el dia?
Sí, senyor, sí. Sí.
Són les activitats.
Les activitats, després
El fisio,
eh? Tenim un fisio molt maco.
Mm. El pot saludar, si vol, eh?
Senyor, sí.
Doncs enviem salutacions al fisio.
Doncs sí. Li diré, miri.
Clar que si no, espero que ho estigui escoltant, eh? O sigui que ja ho sabrà més.
M'estranyaria.
Sàpiguin que després tot aquest programa queda gravat a la web de Ràdio Estel. És gran ser gran, queden... Res, d'aquí una hora ja estarà gravat i ja es pot baixar d'internet i es pot escoltar, i tots els professionals, els familiars de la Conxita Pujades podran escoltar com és el seu dia a dia al centre. I una cosa, quan parlem d'activitats...
Doncs miri, que és fantàstic.
Però posi'm, digui'm alguna cosa que fan. Què és una activitat que es faci en un centre de dia?
Miri, hi ha dies que ens diuen...
Fem la memòria.
La memòria, eh? I ens reunim i allà...
Anar pensant coses.
A vegades cantem. Molt desafinat.
Bueno, alguns dies serà molt desafinat i altres més afinat, no? Suposo.
Bueno, però canten.
Molt bé.
Després, què més? A vegades sortim a fer una volta, eh? No.
Perquè nosaltres tenim dos franges molt diferenciades. Al matí fem, sobretot, molt les activitats de caire més psicològic, el que explicava la Conxita, tot el tema de la memòria, que és molt important per l'estimulació cognitiva. En aquesta franja horària del matí també aprofitem per fer tot el tema de manualitats, pintura, i després a la tarda aprofitem per fer les activitats d'un caire doncs, més físic, no? Per mantenir doncs, tota l'activitat física a través doncs, de fitness. Ara al setembre començarem també a fer balls de saló i bueno, activitats estrella de la casa com és un bingo, musicoteràpia també, que són activitats que combinen la música, que nosaltres la utilitzem molt per treballar tot el tema de memòria i a la vegada també el tema motriu.
I Paula, una cosa, imaginem, ara no penso tant en la mateixa persona que fa servir el centre de dia, sinó amb algun familiar, amb una persona que ens estigui escoltant, que té el seu pare, la seva mare, que comencen a perdre una miqueta, que comencen a perdre el cap, que no entenen, que comencen a tenir deteriorament cognitiu. El centre de dia és més per persones que, diguem-ne, que físicament perden, però el cap el mantenen, o també una persona que veiem que té un deteriorament cognitiu algo més avançat es podria plantejar un centre de dia?
Clar, això és el que comentava abans en Roger, que nosaltres tenim dos centres de dia. Un centre de dia, que és aquest que tenim, que funciona de forma independent a la residència, que fomentem molt l'envelliment actiu. Són el perfil de persones que venen, són senyors, senyores que viuen sols, que viuen amb els fills, però que són molt autònoms. I després, l'altre centre de dia, integrat pròpiament dins de la residència, són persones ja que tenen unes necessitats molt més assistencials i una dependència major que les seves necessitats doncs, les hem de cobrir aquí a residència.
Doncs, escolteu, moltíssimes gràcies a la Paula Carreras, al Roger Busquer i a la Conxita Pujada. Només volia acabar amb, diem una cosa, estem parlant del campus de Residència i Centre de Dia Gerunda a Girona, però em sembla que aquest programa que es pot escoltar des de tot Catalunya i Andorra també teniu residències i centres de dia en altres llocs de Catalunya, no?
Sí, així és, eh? Bàsicament on en tenim més és a Barcelona. Llavors també en tenim a Lleida i a Tarragona, no? El que seria la franja d'aquí a Catalunya. No? L'àrea seria aquesta. No? Clar, Barcelona per població, que lògicament sou molts més, no? Per tant, hi ha més residències. A Girona estem nosaltres, a Tarragona també en tenim una i a Lleida en tenim una altra.
Molt bé. Llavors,
tenim els dos formats, no? Centres dies que poden ser independents a la residència o centres dies integrats a la residència.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i sobretot a la Conxita Pujades, moltíssimes gràcies per compartir la seva experiència amb nosaltres i ja hem fet l'enviament del record al Fisio. Si vol enviar alguna salutació a algú més, ara és el moment.
Doncs miri, moltes gràcies, eh?
A la família, Conxita.
Tota la meva família i jo aquí me sento molt bé, eh? Mm-hmm. I que aconsello de la gent, que és molt, molt maco, agafes amics, molt bé.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies de nou i molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. I seguim parlant una miqueta al fil del que hem parlat durant tota aquesta tarda, durant aquesta hora, que hem parlat del que ens ha dit el José Luis, de com hi ha alternatives per les residències, una d'elles els centres de dies, importantíssims, tot el que ens ha dit de l'atenció domiciliària als robots. Sí que volia dir una cosa, i a més crec que és rellevant perquè saps qui m'ho va dir, o qui va dir això que us diré ara, és un senyor que es diu Graham Stokes, que és, diguem-ne, una de les persones que més sap d'Alzheimer del món i que més, diguem-ne, és l'especialista en Alzheimer d'una empresa anglesa que es diu Bupa, que és la propietària de Sanitas a Espanya. Uh-huh. És la, Sanitas forma part d'un grup més gran.
És un holding, en tenen moltes.
I aquest senyor va venir a Barcelona fa un temps i ha estat a Madrid, volta per tot el món, i va fer una reflexió que era interessantíssima. Deia, nosaltres ara mateix sabem que cada vegada la gent viu més anys. Diguem-ne, en conjunt no és que vivim més. Potser a Roma podia haver-hi una persona que havia viscut 110 anys, però una.
Clar.
Ara hi ha molta més gent que viu més anys.
Que celebren el centenari moltes
vegades. Molta gent, però no és que ara visquem 150 anys. Ningú ha viscut 150 anys.
No,
encara
no.
Cada vegada vivim més anys en conjunt.
I amb bona qualitat de vida.
Amb bona qualitat. Quin és el preu? Que apareixen algunes malalties, algunes necessitats que abans no es tenien perquè et mories abans.
Exacte.
Com vols tenir Alzheimer si et mors als 30 anys?
I artrosis no es coneixia. Clar, clar. No. Si als 45 anys, 50 anys, hi ha gent que començava a morir. 50.
Correcte.
I als 60 ja s'ha mort. És normal, ja tenia 60 anys.
Pues el Graham Stokes explica que els laboratoris que estan investigant la cura de l'Alzheimer, diguem-ne, han tirat una mica la tovallola. No trobarem la cura perquè l'Alzheimer és tan complicat que cada vegada que s'arriba a un punt, en comptes de trobar la meta, trobes tres portes més. Aleshores deia, molt bé, que continuïn investigant. Ara s'està investigant no tant en curar l'Alzheimer, sinó en poder-ho diagnosticar abans
clar.
En prevenir i en intentar trobar alguna cosa pal·liativa. Però curar-lo ja sembla que serà molt difícil. I això de la vacuna de l'Alzheimer, potser ho veran els fills o els nets, però de moment, si no hi ha un miracle científic, serà molt difícil. Aleshores deia, si ens hem d'acostumar a viure en una societat amb tanta gent que tindrà Alzheimer, acostumem-nos-hi. Aleshores, que tothom ho sàpigui, i que tothom sàpigui que potser el teu veí o tu d'aquí uns anys necessitaràs.
I què hem de fer, com hem d'actuar, com els hem de tractar.
Correcte. La setmana vinent portarem algú que ens parlarà d'això, de com preparar la societat per l'Alzheimer. I ens diuen, no només hem de pensar que a la residència, i a mi m'agrada molt això de que es pensi, hi ha atenció domiciliària, hi ha preparar el domicili perquè puguis estar, hi ha teleassistència, i aquesta idea de que hi ha un centre de dia separat de la residència i un centre de dia dins de residència em sembla interessantíssim.
I tant.
I per descomptat, el que haurem de fer és que les residències s'integrin a la societat i que si algun dia una persona que va al centre de dia es perd i entra a una botiga, que el botiguer sàpigui què ha de fer,
esclar,
en comptes d'espantar-se. Oh, aquí hi ha un senyor, està boig, està...
Sí,
boig. Aquesta persona ets tu d'aquí uns anys. Aleshores, hem de tenir la capacitat. I si estem formats per fer-ho, podem viure en una societat amb Alzheimer, però que ens faci millor a nosaltres.
Sí, senyor. Molt bé, doncs, consells avui ja ens han donat prou. Si
tant, ens han donat molts consells.
Hem après coses.
Sí.
Però tu creus que s'arribarà a curar l'Alzheimer?
Jo crec que d'aquí molts anys sí. Però el que passa és que, saps una cosa? Deien, el meu avi era metge. I aleshores deia, mira, ell havia començat a ser metge justament quan va inventar-se la penicilina. Ja. I deia, saps què? Acabarem amb els bacteris i ens mataran els virus. Aleshores és probable que un dia acabem amb l'Alzheimer i vingui una cosa que avui no té ni nom. Però el que sí que sabem és una cosa, que si la societat es manté cohesionada, avança, i estem en una situació de pau i de relativa prosperitat, podem afrontar, perquè la bellesa no és un problema.
No, no, i això que has dit de com tractar-los és importantíssim, trobo jo.
Correcte.
Parlarem la setmana que ve, no?
Parlarem la setmana vinent.
Molt bé, doncs, fins aquí és gran ser gran. Nosaltres els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb aquest programa i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.